molt lligat a la temporada turística també.
I així arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies demà a l'informatiu matí. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
És jazz, i per això estem aquí. Bon vespre. Comencem una nova edició del Jazz Time, el programa de jazz d'IB3 Ràdio que vos acompanya setmanalment tant a la ràdio convencional en directe com a través de les plataformes digitals, com puguin ser també en format de podcast. Ja ho sabeu, sempre podreu recuperar aquesta i la resta d'edicions al web d'IB3Ràdio.com. Avui, en l'edició número 194, tornarem a l'aristocràcia del jazz de la mà del pianista, compositor, arranjador i director d'orquestra que més s'aproxima als corrents europeus a l'hora de fer música. És el Duke Ellington. El passat dia 24 de maig, és a dir, ahir, es commemora els 47 anys de la seva mort i avui serà el nostre protagonista. A la realització tècnica ens acompanya Miqui Fiol, vos parla, com sempre, Ferran Pereira. Esteu preparats? Idò, comencem.
Thank you.
Edward Kennedy Ellington va néixer a Washington el 29 d'abril del 1899. Fa unes setmanes, ho recordaven, en el si d'una família que pertanyia a la petita burgesia negra. Deixat de banda els estudis d'art decoratiu per a dedicar-se a la música, que molt prest seria la seva única preocupació. Començà dirigint grups com The Duke Serenades, que després passarien a denominar-se The Washingtonians, i el 1924 assumeix la direcció de l'orquestra que tocava el Barons i el Hollywood Club. El primer que signa Ellington en el pentagrama és la música per a la revista musical Chocolate Kiddies, i entre el 1925 i el 1927 creix la seva popularitat amb actuacions a sales de ball com el Charles Hart Ballroom de Salem, el Flamengo de Nova York, el Ciros o l'Standard Theater de Filadèlfia, època en la que Duke enregistra les seves primeres gravacions. Però és el 1927 quan Ellington és escollit com a grup estable del Cotton Club i actuarà durant 4 anys, i és quan es llança de forma definitiva la seva popularitat. Durant aquest període, Ellington, amb la seva orquestra, enregistra un dels primers èxits, The Mouche, precisament la peça amb la que hem encetat el programa. Era una època de gàngsters i de venda il·legal d'alcohol. De fet, el Cotton Club, a Harlem, una sala encabuda per a 700 persones, on hi actuaven negres, però els clients pertanyien a la burgesia blanca, era el nightclub que Owen Maiden, conegut gàngster de Nova York, havia condicionat per a blanquejar els beneficis obtinguts en diversos negocis bruts. Durant l'etapa del Cotton Club, Ellington actuaria també al Palace, la Paramount o el Fulton, junt amb Maurice Chevalier. També viatjaria a Califòrnia i el 1930 treballaria pel món del cinema. Aquest mateix any escriu un altre dels seus grans èxits, Mood Indigo. Escoltem-lo amb una versió del 1940 amb Cotty Williams a la trompeta, Ivy Anderson com a vocalista i Ben Wester al saxo tenor, tots acompanyats per l'orquestra del mestre.
Thank you.
Entre el 1924 i 1939, l'estil musical d'Ellington es desenvolupà en l'anomenat estil jungle. Trompetes amb sordina que combinen amb la solidaritat dels instruments de canya i tot sobre un fons sòlid de la rítmica. Estructures musicals que permetrien destacar els solistes. Trompetistes com Cotty Williams o Red Stewart, trombonistes com Sam Nanton, Lawrence Brown o Joan Tizol, saxofonistes com Johnny Hodges, clarinetistes com Barney Bigard, contrabaixistes com Bill Taylor, bateries com Sonny Gear o vocalistes com la que acabem de sentir, Heath Anderson, assolirien gran protagonisme en la seva orquestra. El 1933, Ellington irromp amb un nou èxit, Sophisticated Lady, una bellíssima melodia que cal recordar amb el propi Ellington marcant la introducció amb el piano. Hi ha dues balades d'Ellington que sobresurten en el seu repertori, i no només per a la interpretació al front de la seva orquestra, sinó pel fet de que formaren part del repertori de grans cantants. Una és la que acabem de sentir, Sophisticated Lady, i l'altra, composat el 1935, és In a Sentimental Mood, que gràcies a la lletra de Manny Cartz seria tot un èxit en la veu de la Fitzgerald i molt especialment també en la de Sarah Vaughan. Escoltem-la en la versió instrumental. Thank you. Duke Ellington és un compositor que treballa de forma incansable. Els diversos arranjadors que tingué coincideixen en comentar que era freqüent que després de les actuacions repassés amb ells determinats detalls de com havia anat. Era el moment per a rectificacions, introduccions de nous conceptes musicals i establir quin seria el nou enfocament per a l'endemà. Si la improvisació era essencial, la notació també era una de les seves obsessions. D'aquesta manera aniria confeccionant obres més complexes i conceptuals, com és el cas de Diminuendo and Crescendo in Blue.
Thank you.
El 1939, el pianista i arranjador d'Ellington, Billy Strayhorn, es converteix en el seu home de confiança fins al punt de que en la seva orquestra i composicions és difícil determinar on acaba un i on comença l'altre. Strayhorn aporta un nou sentit musical a l'orquestra. L'estil jungle, que havia caracteritzat a la formació fins aleshores, s'integra dins un esquema més àgil i dinàmic que permet a l'orquestra d'Ellington rivalitzar amb les formacions de swing com les de Benny Goodman, Tommy Dorsey o Count Basie, que anaven pujant esglaons en l'escala de la popularitat. Strayhorn signa per a l'orquestra d'Ellington, el 1941, el que seria un nou èxit aclaparador del seu repertori, Take the Train. Aquell mateix any, el 15 de febrer, s'enregistrava aquesta versió.
Ferran Pereira i Vetres Ràdio. Jazz Time
i Vetres Ràdio.
Hi ha modes que no haurien de tornar mai.
Com les xancletes amb calcetins blancs.
O el tall de cabell estil tassa.
I en la nova llei de residus, la moda del plàstic en serà una més.
Adeu als envasos d'un sol ús que tarden fins a 500 anys a desaparèixer.
Plàstics i microplàstics que contaminen la mà. Arrivederci.
Entra a passadelplàstic.ca i puntes i descobreix les alternatives sostenibles que mai no passen de moda.
Passa del plàstic.
Govern de les Illes Balears.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No, no sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
O sigui, per tu això és un funeral.
Joder, les 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera. A les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona.
que a poc a poc tots anem caminant cap a un escenari d'una possible temporada turística, el manco temporada que no vàrem tenir durant l'any passat, no? El manco això, una temporada.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació.
IB3 Ràdio és música. Jazz Time, el jazz a IB3 Ràdio amb Ferran Pereira.
Efectivament, estem a la sintonia del Jazz Time avui fent un homenatge a un dels grans, dels més grans de la història del jazz, Duke Ellington. A meitat dels anys 40, el repertori de l'orquestra de Duke Ellington presentava una gran varietat estilística. Si per una banda conservava certes peces de l'estil jungle i alguns èxits dels primers anys 40, per l'altra començà a introduir obres descriptives o impressionistes. Composa suites de llarga durada, en les que integra tots aquests elements: Perfume Suite, Deep South Suite, Liberian Suite o Controversial Suite són obres en les que el so mostra un aspecte més cru. És aquí on Ellington s'aproxima molt més a la música europea, a l'herència del vell continent i dels clàssics. Un nou revulsiu a tots aquests conceptes de difícil acceptació per la majoria, que volia sentir unes peces més vibrants i lleugeres, és Joan Tizol, un dels pocs especialistes amb el trombó de pistons i que portaria un aire fresc amb sutileses de la música llatinoamericana a l'orquestra d'Ellington. El trombonista composaria per a l'orquestra dues peces claus en la llista d'èxits del Duc. La primera d'elles fou el Caravan. 11 de maig de 1945, Lawrence Brown al trombó, Jimmy Hamilton al clarinet i Ray Nines al violí com a solistes de l'orquestra del Duke. Les composicions de Tizol foren també importants per a la trajectòria artística de l'orquestra. Ellington era un músic de forta personalitat, de tal manera que influïa considerablement amb el sentit creatiu dels músics que tenia al costat. No coaccionava la seva llibertat, però ja els havia inculcat la seva forma de compondre i d'interpretar. Amb Tizol també passaria el mateix que amb Strayhorn. Difícilment es definiria de forma precisa on acabava la influència d'un i on començava la pròpia creativitat de l'altre. Un altre exemple seria la segona peça més important que Tizol escrigué per a Ellington. Era el 1942, quan el trombonista lliurava el segon dels èxits que mantindrien a l'orquestra al capdavant de la primera línia de la popularitat. I seria Perdido. Thank you. tot el que hem sentit fins ara d'Ellington ha estat amb orquestra. Escolta'm-lo amb la seva plenitud pianística i amb un registre molt més íntim, tranquil, pausat i baladístic. A piano sol, a Los Angeles, 1953, presentava aquest Melancholy.
Ferran Pereira i Ivetres Ràdio. Just Time.
Ivetres Ràdio.
Perquè Serenal resulta que tot era arena. No servia per sembrar. I mon pare, com era picapreder, una li va, just a veïnat del torrent aquest que deia, li volia donar tota una manzana i ell no va voler. No va voler perquè tot era arena i que faig en Serena. Si ho haguessin sabut, m'ho haguessin fet milionaris.
Aire, dimecres a les 9 del vespre amb Joan Cabot i Ivetres Ràdio.
Et sonen.
But if you wanna live,
aquests i d'altres projectes sonors són part d'Ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. Ivetres Ràdio, actualitat musical. Jazz Time, el jazz en primera persona a Ivetres Ràdio.
Seguiu la sintonia del Jazz Time a IB3 Radio, quan sentíem a la locució amb aquest retrat que feim de la trajectòria de Duke Ellington. He comentat que el 1930 Duke Ellington havia viatjat fins a Califòrnia per una breu experiència amb el món del cinema, però seria el 1959, l'any en què el pianista signaria la música per a dues pel·lícules que tindrien una accentuada repercussió. Paris Blues, una cinta de Martin Reed que narra les desventures romàntiques de dos músics de jazz i en la qual, al costat de Paul Newman i Sinéad Poitier, hi veuríem a Louis Armstrong. I l'altra, Anatomia d'un assassinat, d'Otto Preminger, i la protagonitzaria, per cert, James Stewart, que es convertiria en la banda sonora original més famosa i coneguda composada per Ellington. El mateix any que Ellington composava la banda sonora d'Anatomia per un assassinat, també participa al Festival de Jazz de Newport, una actuació que serà recordada com de les millors de tota la carrera musical, una carrera que acabaria el 24 de maig de 1974. Era el dia en el que Ellington, víctima d'un càncer de pulmó agreujat per una pneumònia, moria a Nova York. Als 18 anys, Ellington volia ser pintor i quan es va fer músic només ho deixà aparentment, ja que al llarg de la seva vida pintà amb sons en comptes de colors. I amb aquests sons enregistrats en directe al Festival de Jazz de Newport del 1959, acomiadarem el més important, junt amb Louis Armstrong, dels creadors del jazz. Des del Jazz Time, Miqui Fiol, la realització tècnica, guió, direcció i presentació, Ferran Pereira. Tornarem dins una setmana, vos deix amb Jones, Newport 1959. Bona nit i bon jazz.
Thank you very much, ladies and gentlemen. The title of this number is Jones. Ah, ladies and gentlemen, thank you so much for such extravagant flattery. You are as pretty to hear as you are to see. Oh, well, look, I'll tell you what. Let's participate here. We use this little melody for the purpose of giving background to this finger-snapping bit. Now, you know, we always invite our audience to join the finger-snapping. And, of course, this is the Newport Jazz Festival. And there are no squares here. So, naturally, I don't have to tell you that one never snaps one's fingers on the beat. It's considered aggressive. Never push it, just let it fall on the afterbeat, thus. Now you can come on, John, like this. Now you see George Ween over there, when he snaps his fingers, he always does it on the afterbeat. As a matter of fact, he's so cool that at the same time he tilts his left earlobe, like that. Come on now, let's get with this thing, you know? And if you want to be cooler than that, then of course you can tilt the left earlobe on the beat and snap the finger on the afterbeat like thus. And you really don't care, you know? This is Jones. Let's have Russell Prokop and the Whispering Whistle. This is indeed the coolest.